Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i feliç diada de Sant Jordi a tothom. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. En el dia després de la victòria del Barça per 5-2 davant del Getafe, 3-1 al descans, amb un gran Messi, el partit semblava que estava dat i beneït, però el Getafe es va trobar amb el segon i hi van haver alguns minuts d'incertesa. Koeman es va tensar i en una acció del partit va esbroncar i va substituir Mingueza, penalitzat per cometre una errada tàctica que no va agradar gens al tècnic holandès, que va dir després que potser es va excedir amb el canvi i que tot estava arreglat amb el jugador. Coses del futbol. Tancada la jornada 31 del campionat, tot continua molt apretat a la zona alta. Atlètic de Madrid 73 punts, Real Madrid 70, Barça 68 i Sevilla 67, el Barça amb un partit menys. I mirem ja, per tant, cap a la jornada del cap de setmana. Demà tens el Real Madrid-Betis a les 9, diumenge 4:45 Villarreal-Barça, a 6:45 Sevilla-Granada i a les 9 de la nit Athletic Club-Atlètic de Madrid. Aquest matí s'ha reunit el comitè executiu de la UEFA i no hi ha sanció de moment pels equips de la Superliga, però recopila informació i no descarta futures mesures. És oficial que Sevilla, concretament l'estadi de la Cartuja, serà la seu espanyola de la Euro 2020 en substitució de Bilbao. Tenim cita d'alçada amb el futbol femení diumenge, a les 3 de la tarda, partit d'anada de les semifinals de la Champions PSG-Barça. Cita històrica. Després truquem a la portera del Barça, Sandra Paños. A segona tenim demà Espanyol Les Palmes, diumenge Oviedo-Girona i dilluns Sabadell-Mallorca. En bàsquet, partit vital pel Barça aquesta nit al Palau davant del Zenit. Segon partit dels quarts de final de l'Eurolliga. Com sabeu, el Barça va perdre el primer, així que avui no pot fallar. El que ja està contra les cordes és el Real Madrid, que hi va perdre també el segon partit a Istanbul davant de l'Efes per 91-68. I tennis. Jornada de quarts de final del Compte de Godó. Estem al Tennis Barcelona. Juan Arias, endavant, bona tarda.
Buena tarde, Bajori. Ya tenemos primer clasificado para semifinales, la revelación del torneo, el joven italiano Jannik Sinner, que ha eliminado a Rublev. Ahora mismo en la pista central, 4-2 dentro del primer set de Félix Aliassim contra Stefano Tsitsipas, ventaja para el tenista griego. No antes de las 4, Rafa Nadal jugará contra Cameron Norrie, el tenista británico, y cerrarán la jornada de cuartos Pablo Carreño contra el argentino Swarman.
Després tornem. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Petón i el David Bernabéu i les preguntes del dia Esports Cope. Com sempre, via Twitter, en clau Barça, us preguntem si es va accedir Koeman substituint Mingueza. Creieu que sí, la majoria, el 61%, que no, el 39%. En clau espanyol, us preguntem si demà hi ha un penal, qui l'ha de llançar? Aposteu la immensa majoria per RDT, 76%, Embarba, 15%, Darder, 3%, Puado, 6%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. La pilota ja roda Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¡Cope!
¡Dale, Ori!
El balón largo, la querían meter arriba para Jordi Alba.
La primera victoria.
¡Ay, balona, perdona, de Busi para Leo! ¡Leo! ¡Gol!
A la evita el comentario.
¡Gol! ¡Qué peligro!
¡Anda!
¡Gol! ¡En propia puerta, gol! No sé si da el Lenglet.
Lenglet, sí, Lenglet.
El Lenglet, ¿verdad?
Koeman le acusó de insultarle.
¡Oye, la que se ha hecho!
¡Gol! En propia puerta de Chaclas. Gol de Chaclas. Gol en propia puerta. Él no quería.
Balón al cielo. Otra vez ahora para Leo.
Gol. No, al palo. Ahora sí, gol. ¡Gol! ¡Leo!
primero al palo. Iván, perdona, para Leo. El balón rechazado para Sergi. Roberto, fuera. Penalti de Araujo sobre el propio Turco, sobre el propio Enes Unal. Va a tirar. ¡Tira! ¡Gol, gol, 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 gol,
ay, ay, ay!
¡Gol, gol, 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 gol!
Me comentaban que el broncazo de Koeman era para Mingueza porque no acaba de comprender que defendían con 3 y no con 4 y ipso facto después de echar la bronca lo ha sustituido. Ahora Mingueza quería hablar con Koeman, pero el técnico no le ha hecho mucho caso.
A ver el balón, gol, 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 Araujo, gol. Araujo, gol. Araujo, gol. Qué balón envenenado en fuera. Balón para Griezmann de chilena. Pero ¿qué le pitan penalti?
Penalti, sí.
Pitan penalti. Chacla. Pitan penalti. Y además tirará Griezmann. No,
hombre,
Leo. Ahí está, tira Griezmann. Gol, 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 gol,
ahora,
gol, 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 gol. Final, final, final del partido. 3 puntos guapos sudados en la segunda parte. 5-2. Barça, Getafe, Elena.
Se quedava sentado.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo del juego de la Copa, d'aquest Barça 5, Getafe 2, un marcador que deixa el Barça tercer a 5 punts de l'Atlètic de Madrid, a 2 del Real Madrid i un per sobre del Sevilla, amb un partit menys al Barça. Recordo les cites del cap de setmana, demà Real Madrid-Betis i diumenge Villarreal-Barça, Sevilla-Granada i Atlètic Club, Atlètic de Madrid. Recuperem un parell de reflexions de després del partit de Ronald Koeman, primer valorant el partit.
Entiendo el bajón un poco en la segunda parte, con 3-1. Ellos, el Getafe, tampoco nos presionaron mucho y había mucho balón, pero también defensivamente yo creo que nos bajamos un poco en la concentración y esto siempre se puede complicar un penalti con la jugada de penalti, que es una lástima porque un partido como hoy no hay que tener problemas en un final de partido. Menos mal que hemos sentenciado el partido después y había unas jugadas atrás con balón que no estaba bien.
No estaven bé, algunes jugades atrás con balón, una d'elles protagonitzada per Mingueza, i d'aquí la bronca i la substitució de Koeman a Mingueza. Així ho explicava Koeman després del partit a Movistar Futbol.
No, puede ser un poco exagerado mi postura con él, porque está haciendo un gran temporada. El único, yo creo que esto sí tiene que aprender, sobre todo los jóvenes, que ser jugador en el Barça hay que estar siempre en todos los partidos. Y ese es complicado. Y a veces es complicado para Óscar, a veces es complicado para Pedri. Tampoco hoy Pedri estuvo a su nivel. Y Araujo, y tiene que aprender. Y el cambio no ha sido por enfrenarme, es por tener Frenkie a otro lado y en dejar entrar un Titi, y porque también merece minutos.
Saludo a l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Després ho van parlar tranquil·lament Koeman i Mingueza i al vestidor i cap problema, no?
Sí, després ho van arreglar, perquè si una cosa té Koeman és que sempre va de cara i van parlar-ne després del partit, està tot arreglat. És veritat que reconeixia que potser va ser massa dur amb el futbolista de la Pedrera, amb Òscar Mingueza, perquè el va desesperar la seva aventura ofensiva, el va cridar fins a 3 vegades pel seu nom, Òscar, 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 i després el va acabar substituint per un tití quan portava 6 partits sense jugar. Però bé, tant el jugador com Koeman ho relativitzen i és un episodi passat. De fet, Mingueza s'ha convertit en un titular indiscutible en aquest Barça.
Ara ja toca pensar en el partit de diumenge, partit importantíssim i partit difícil a Villarreal. Recupera Dembélé, no, Koeman, per aquest partit o què?
En principi sí, avui ha fet part de l'entrenament amb el grup, ha fet la meitat de la sessió després de ser baixa ahir per precaució, per culpa dels problemes de pubàlgia que arrossega des de fa temps. Pel que em diuen li ha anat bé parant aquests dos últims partits, i si no hi ha cap contratemps, molt possiblement anirà a Villarreal. També s'espera que rebi l'alta mèdica Neto. En canvi, qui continuarà a la infermeria és Martin Braithwaite. I veurem com està Piqué, perquè ahir el descans va ser substituït, va disputar els primers 45 minuts amb dolor al genoll, perquè era el primer dia que jugava sense ser infiltrat.
Molt bé, doncs demà estarem pendents de la roda de premsa de Koeman i de l'últim entrenament abans d'aquest important partit que té el Barça diumenge al camp del Villarreal. Alguna cosa més, Helena?
No, que veure quin sistema utilitza Ronald Koeman i si fa alguna rotació més, perquè sembla que els canvis han passat a la història amb l'entrenador. Ahir només va introduir Sergi Roberto per Serginho Des i el que toca, el que li funciona, no ho toca. Però bé, l'equip només arribarà amb 2 dies i mig de descans, així que veurem quins canvis pot fer Ronald Koeman.
Gràcies, Condis, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Ara l'anàlisi del partit. Avui el volem analitzar amb un Jordi, amb el Jordi Gonzalvo. Míster, hola, bona tarda.
Bona tarda.
I felicitats, eh?
Gràcies, bona tarda.
Que bonic és el dia de Sant Jordi, eh, Jordi?
Preciós.
Una bonica diada, eh? A més, fa bon temps. Ja comença a haver... Bé, hi ha restriccions, però hi ha bon ambient al carrer, eh?
Sí, sobretot perquè acompanya el dia i ara hora.
Sí. Escolta, parlem del partit d'ahir, Jordi, que en fi, va guanyar el Barça al final bé, 5-2. A la mitja part semblava que el tema estava beneït, però després hi van haver alguns minuts, no diré de patiment, perquè tampoc el Getafe va fer més ocasions, però d'incertesa, no?
Sí. Home, jo crec que la primera part el Getafe ja no és el Getafe d'abans. Jo crec que, a més, amb el plantejament es va suïcidar, perquè jugar una defensa de 5 amb els 5 defensors avançats doncs van propiciar que Alba guanyés. Quan jugues amb una defensa de 5, el lloc més feble és a l'esquena dels carrilers, no? I gran que juguis amb laterals o carrilers endarrerits, no? I per allà Alba va fer molt de mal, com també una miqueta Sergio Roberto per la dreta, però sobretot també moltes pilotes es van posar a l'esquena dels defensors perquè estaven molt avançats, no? I aquí el Barça els hi va trobar molta... Això, i a més, la llibertat d'acció ja no pressionaven tant, ja no entraven tan contundentment com el Pepe Bordalás, doncs sempre era el seu primer manament, no? El que sí va passar és que la segona part, doncs jo crec que va haver un acomodament per part del Barça. I jo crec que el Pepe Bordalás va fer una cosa molt ben feta, que és treure molts jugadors del B. Què passa? Molts jugadors del B pues, surten com coets, perquè els hi fa una il·lusió bàrbara, jugar contra el primer equip del Barça, i van posar 3 marxes més de les que tenia el Barça. Possiblement no van arribar, però sí van començar doncs, a robar pilotes, a pressionar molt més que la primera part, i van dificultar al màxim la sortida de pilota, i no solament això, sinó també l'arribada. I d'aquí, doncs, bueno, amb el 3-2, doncs es va patir bastant, però afortunadament, doncs, al final es va apretar una miqueta més i es va aconseguir 2 gols, perquè això sí que ho té el Barça. Si hi ha un equip que s'obre i que s'anima i tal i qual, i que si és espai, el Barça és letal.
Jordi, hi ha un tema que s'ha comentat molt, que és el tema del Mingueza. I et volia preguntar, com a tècnic, com a bon coneixedor també dels nanos joves, com creus que va gestionar Koeman això? Si va fer ben fet o si es va excedir una mica amb el canvi?
Jo com a entrenador també em reboto. Possiblement no tant com per canviar-lo. No, jo crec que era una jugada puntual, no? El que passa que amb el 3-2, doncs, clar, i que ells apretaven molt i entraven també en aquella defensa de 3, doncs, jo crec que Koeman es va escalfar molt. M'ha semblat correctíssima l'actitud de Mingueza d'acceptar el canvi, d'anar, d'intentar parlar, i jo crec que llavors Koeman li va faltar una mica de mà dreta. De dir, bueno, ja sé que això, vale, estupendo, vinga, després ho parlem, i encaixes de mans i tal, i va passar bastant, no? Però bé, cada entrenador té el seu llibret i la seva manera de ser, no? Sí que estava molt rebotat, però no com una segona part, per l'actitud de molts dels jugadors.
Sí, ho va dir ell, ho va dir ell, que no només estava enfadat amb Mingueza, que Pedri no va tenir el seu dia, que Araujo igual tampoc va tenir el seu dia, sí, que va ser una cosa bastant general, igual Mingueza va pagar una mica els plats, no?
És possible, sí. També és un acte de confiança, és a dir, Mingueza s'ha guanyat a pols la titularitat i Koeman també li ha donat.
Clar, per tant, totalment.
Per tant, vull dir, si jo et poso, t'exigeixo.
Sí.
I si tu em fas una laguna alguna trascada, doncs te la dic, no? I el que passa és que possiblement no és gaire correcte. Jo m'hauria esperat una mica més per canviar-ho.
Ja. La bronca sí, però igual el canvi ja va ser una mica excessiu.
Correcte. Sí.
Però segur que el nano aprèn d'això, eh?
Segur.
Escolta, que està la Lliga molt emocionant, Jordi. El Barça va treure el partit d'ahir, els de dalt no s'han equivocat i el Barça té diumenge un partit contra el Villarreal. Buf, difícil, eh?
Molt complicat. Molt complicat, sí, perquè el Villarreal està en un bon moment. Malgrat que Unai Emery sempre s'estampa contra el Barça, i no acaba de trobar-li el què, no? En els equips que s'ha enfrontat, que ha entrenat i que s'ha enfrontat contra el Barça, però bé, de qualsevol manera, és allà i sobretot és ara Moreno té sempre moltes ganes i se les tindrà amb el Piqué. I està en un moment molt dolç, perquè tot el que toca ho fica dins. Més un partit perillós. I que has de treure sí o sí, si vols seguir confiant i si vols seguir amb actitud de poder guanyar la Lliga, perquè ja ho veus, el Madrid no juga res, però guanya tots els partits.
Molt bé, Jordi, gràcies per l'anàlisi. Repeteixo, felicitats i a passar bona diada, eh?
Moltes gràcies, Joan. Una abraçada a tots.
Gràcies, igualment. Per rematar la portada, busquem les novetats de l'equip de la Plana. Juan Igual, Villarreal, buenas tardes.
Hola, Joan, buena tarde. Bueno, pues un Villarreal que llega al partido del próximo domingo después de la dura derrota del pasado miércoles en Vitoria. Un equipo en amarillo que sigue luchando por esa quinta plaza que le daría acceso a la Europa League. Y en lo estrictamente deportivo hay que destacar que Emery va a seguir haciendo cambios para dosificar a los futbolistas y también porque el jueves tiene el partido quizá más importante de la temporada, la ida de las semifinales de Europa League ante el Arsenal. La gran duda es si hombres como Gerard Moreno o Samu Chukwueze van por fin a descansar. Que son los dos hombres que ahora mismo son más importantes en el equipo. Lo que sí que parece seguro es que van a volver al once inicial, Asenjo en la portería, Pau en el centro de la defensa y Juan Foyce en el pivote. Así que el once puede ser el formado por Asenjo bajo palos, defensa de cuatro con Pedraza y Peña en los laterales, Albiol y Pau en el eje de la zaga, por delante Parejo y Foyce, en un lado Trigueros, en el otro Chukwueze o Moy Gómez, arriba Gerard Moreno y Carlos Bacca.
Gràcies, Juan. Pausa un minut i mirem al Madrid, que juga demà el seu partit de Lliga.
Se pasó meses sin dormir porque no sabías sujetar un chupete. Por ti se ha hecho un experto en cultura gamer y siempre estará ahí para escucharte y apoyarte en lo que necesites. Tu madre te ha dado tanto y el 2 de mayo tienes una ocasión para demostrarle que se lo merece todo. Encuentra su regalo en El Corte Inglés, en tienda web y app. Felicidades, mamá.
Anda. No sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study.
Dels quatre aspirants al títol, el que juga demà és el Real Madrid, que rep el Betis a partir de les 9 de la nit. Busquem les novetats. Melchor Ruiz, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues un Real Madrid que después de haber realizado su última sesión de trabajo y después de haber escuchado a Zinedine Zidane y a expensas de conocer la lista oficial de convocados, te puedo contar que va a presentar 5 bajas ante el Betis: Valverde, Lucas Vázquez, Mendy, Sergio Ramos y Toni Kroos. El alemán no se ha recuperado de esas molestias en el aductor y sin duda Zidane lo reserva para el martes ante el conjunto del Chelsea. El que sí se ha recuperado es Luka Modric, será titular. Y entra en la convocatoria Eden Hazard, recordemos, lesionado desde el 15 de marzo con un problema en el psoas de su pierna derecha, entrará de nuevo en una lista de convocados, en principio no para entrar en el once. Zidane sopesa seguir utilizando 3 centrales o 4 en defensa, darle ya más minutos a Carvajal que tuvo en el último partido. Modric va a ser seguro y arriba, por supuesto, el gran referente Karim Benzema.
Gracias, Melchor. José Luis Gil, buena tarde.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
El Real Madrid, que estava especialment atent al que passés aquest matí al Consell Executiu de la UEFA per si hi havia algun tipus de sanció pel tema de la Superliga, però ni pel Madrid ni per ningú de moment, no?
No hi haurà sancions immediates, com ara una expulsió de la Lliga de Campions en el cas del conjunt blanc o sancions d'una altra mena. Un executiu de la UEFA que està acabant avui i que s'hauria adonat que la seva lletra petita dels seus reglaments no li atorga competències per fer això. Què és el que ha fet Zaffarin avui? Doncs informar els seus companys que ha actualitzat tota la informació que li ha arribat a les darreres hores sobre aquest tema de la Superliga, inclosos els possibles passos que podria fer la UEFA per mirar d'obrir expedients. Això sembla que queda oberta aquesta porta a que s'obrin expedients als 12 clubs signants d'aquesta Superliga. Informa Arantxa Rodríguez al respecte que el president de la Federació Espanyola, Rubiales, ha començat a treballar per apropar postures i mirar que hi hagi una mena d'enteniment entre la Superliga i la UEFA. I al marge de tot això, ha parlat l'últim actor que quedava per parlar, JP Morgan, la financera. Ha emès una nota on afirma que va jutjar malament la repercussió que tindria sobre la gent aquesta nova competició. Diu que dependran d'això i que prendran nota de cara al futur. Per cert, que al voltant d'aquest tema, la premsa alemanya està traient punta i si avui et mires Der Spiegel, doncs parla d'aquest préstec de 3.983 milions d'euros que feia la financera als clubs de la Superliga, els quals implicaven una devolució en 23 anys d'un global de 6.100 milions d'euros.
3.27, de seguida el debat.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Tenim comunicació amb el futbolista del Barça, Òscar Mingueza. Òscar, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat que m'arriba a dia estiu i no hagués donat crèdit, però bueno, ja s'ha ido treballant i millorant per tot el que ve.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Obrim debat a Esports Cope amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda i felicitats.
Muchas gracias, Petón. Estamos aquí en plena diada de Sant Jordi, entre rosas y libros, que es un día muy bonito, la verdad.
Sí, señor, y que no se te olvide felicitarme a mí, día de San Jorge, patrón de Aragón.
Bueno, pues felicidades también a ti y a todos los aragoneses, Petón.
Sí, señor.
David Bernabéu, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Què tal, com va la diada?
Tenim algun Jordi a la reacció de la Copa i no tenim cap Jordi.
No, tenim a Jorge Evia, que ja l'he felicitat aquest matí. Evia. Tenim el Jordi Gasoliva, el nostre director. I no sé si se m'oblida algun. Igual sí, però en fi.
Estava pensant, dic ara, espera que se m'oblidi. En tot cas, per felicitar, però vaja, no recordo.
No.
Perdó, el Joan, la Sílvia, l'Albert...
No.
Tota la tropa.
Molt bé, molt bé. Petón, lo pasaste mal ayer en el Atlético de Madrid-Huesca. ¿Cómo lo vives tú ese partido? ¿Cómo...?
Es el partido más desagradable del mundo y me toca dos veces al año porque lo peligroso de los sueños es que a veces se convierten en realidad. Y claro, yo siempre soñé con jugar ese partido en primera división, jugarlo yo. Y yo jugaba en el Calderón contra el Atleti, eso es una situación complicada, pero para mí, pero yo salgo a ganar siempre que juego. En mi vida jamás he salido a un partido una cosa que no sea ganar. Y yo soy jugador del Huesca, juego con el Huesca cada partido. Pues ayer pues también quería ganar y por eso me enfado cuando el señor del VAR decide esa cosa tan absurda que es olvidar el reglamento, el segundo gol. Pero bueno, la cosa acabó así y ahora ya al Huesca le toca pensar en el siguiente partido, al Atlético de Madrid también. El Huesca dio una imagen muy digna con todas partes,
sí.
Pero a veces esa dignidad conviene que se materialicen otras cosas.
Y después el Barça en el Camp Nou, David, que bueno, parecía que el partido estaba muerto en la media parte con un espectáculo de Messi y en cambio, bueno, hubo un rato ahí de zozobra, ¿eh?
Sí, ves la primera parte y piensas que el Barça va a ganar la Liga bien, y ves la segunda y te entran las dudas, ¿no? Y piensas que puede perder puntos en cualquier campo, contra cualquier equipo, y acabar perdiendo la Liga. Bueno, me imagino que los futbolistas de Cuban tomarán nota de lo que pasó en la segunda parte, ¿no? Porque, bueno, hubo un momento con el 3-2 que, que no sé si la gente sufrió demasiado, pero la sensación es que en cualquier momento con un 3-2 se te puede complicar la cosa. La verdad es que hay que darse con la primera parte. Yo sobre todo creo que la gran noticia para el Barça en ese tramo final es que Messi llega como un tiro.
Sí.
La sensación que da es que llega muy fresco físicamente, muy fresco mentalmente. El balón le corre cuando chuta, como no le corría la primera vuelta, donde llegaba la mano del portero, donde pegaba en el palo, iba fuera, pues ahora es capaz incluso de asistirse con el propio palo y acaba metiendo gol. Yo creo que ayer en el minuto 20 ya podía llevar 3 o 4 goles tranquilamente.
Asistirse con el palo, o sea, que tú crees que tiró la pared con el palo, ¿no, David?
Yo creo que hizo la pared con el palo, o como mínimo que el palo es suficientemente inteligente como
para devolvérsela.
Se había asociado con él y se la devolvió, ¿no? Sí, yo me parece que es la gran noticia para el Barça. Yo creo que, ¿no?, es que Messi, cualquier cosa es posible en la Liga ahora mismo. Y creo sinceramente, lo sigo pensando, más allá de los efectos que tenga el equipo, que los tiene, que de los tres es el que mejor llega al tramo final, pero luego está el calendario, que es exigente, está el Villarreal, el Atlético tiene que ir al Camp Nou,
sí.
Y hay que superar estas pruebas, ¿no? Pero la sensación que tengo, sinceramente, y eso no es garantía de nada, lógicamente, pero que de los tres, el que mejor llega para mí, físicamente y en todos sentidos, es el Barça.
De los tres o de los cuatro, Petón, porque yo al Sevilla, de momento, hasta que no se demuestre lo contrario, lo meto.
Sí, porque además está muy fuerte, sólido, gana los partidos. Quiere ganar y gana. Yo dije que el Atlético de Madrid iba a ser campeón con el punto de Leópolis. Y jijaja inmediato, claro, ya conocéis a mis clásicos de tiempo de juego. Y a pláteres semejantes. Y me mantengo en lo dicho. Es decir, el Atlético de Madrid ha encontrado un tono interesante, ha recuperado vigor en la parte de atrás y lo ha hecho mientras descansan Lemar, Joao Félix y Luis Suárez.
Que esos volverán, claro.
Frescos y repintados, más majetes, sepa qué, para los últimos partidos del campeonato, para acompañar al líder en ese viaje. Y sigo pensando que el Real Madrid va a ganar la Liga y que también pienso que todos se van a dejar algún puntico por ahí, ya veremos dónde.
Sí, está esto muy apretado. Oye, muy rápidamente, bueno, os quería preguntar por lo de ayer de Koeman y Mingueza, David. ¿Te pareció exagerada la sustitución o no?
Bueno, a mí, a ver, yo entiendo que estas broncas ocurren. Me imagino que Koeman piensa que a Mingueza él se lo ha dado todo, ¿no? Porque seguramente si la decisión del técnico de meterle, pues no estaría jugando los mismos que está jugando este año, cuando quizá meses atrás él ni podía imaginarse estar en el primer equipo y jugar tantos partidos seguidos. Y, por tanto, entiende que tiene autoridad suficiente como para broncarle de esta manera. Yo creo que fue un pelín exagerado, lo reconoció el propio entrenador. A mí lo que me disgustó, sinceramente, es que esto acabe en un cambio.
Ya,
o sea, yo creo que Mingueza estaba haciendo un buen partido y que Koeman, con esa decisión, comprometió al equipo, porque metió a un futbolista que para nada es fiable, que lleva mucho tiempo sin jugar, como es un Titi, con un 3-2 en el marcador. Entonces, para mí, esto yo creo que sobró. Y puedo entender que Koeman no le salude como Dios manda luego en el banquillo cuando el chaval se le acerca, porque Koeman en ese momento estaba muy nervioso porque veía que con otro gol del Getafe se le podía escapar la Liga. Todo eso puedo entenderlo, pero sinceramente, que una acción, que por cierto es brillante de Mingueza, saca una contra con un caño y mete un balón filtrado con Messi con 50 metros de espalda para conducir y hacer una contra que casi termina en gol.
Todo lo que hace Mingueza es un error. A partir de ese momento, él sale con un recurso de futbolista, con una personalidad que es la que está teniendo el jugador, que me parece que os comenté, a todo el mundo se lo he dicho, a partir de la tercera semana, porque las primeras fueron un poco más dubitativas, dije, joder, este tío le veo cada vez más tuyo la das. Al amigo Mingueza.
Es verdad.
Cada vez más.
Es verdad.
En velocidad, en tensión, en carácter. Él sale con un caño fenomenal, pero a partir de ahí va ganando 3-2, macho, dáselo a los de adelante, que tiene ahí uno pequeñito que se llama Messi.
Claro, se tiene que quedar. Perdón, estoy de acuerdo. Pero tú no
imagínate,
puedes,
David, que se la eliminan ahí.
Es un error, José, dejarlo fuera. Es un error.
No, termino de contarte. Que no le deja fuera por la acción.
Está muy por encima del rendimiento.
No, que no le deja fuera por la acción.
Yo he vivido
esas reacciones de vestuario. Las he vivido con entrenadores. Concretamente con uno que fue número uno del curso nacional y que era del Hospital del Infante. Un grande que desapareció, Ignacio Rojas. Lo he visto. Te podía consentir que te equivocaras. te daba una voz para que corrigieras. Pero si haces lo que hizo Mingueza ayer, que es levantar los brazos al entrenador.
Discutirle la autoridad, ¿no?
Desde el campo estás listo de papeles. Vale. Y ese es el error que no debe olvidar nunca Mingueza.
Okay.
Tanto no lo va a olvidar que se fue.
Creo que sinceramente fue el camino del calvario, no de
desde la esquina del campo, dando la vuelta por todo el estadio, pensando, ¿qué hago ahora cuando llegue delante del entrenador? Que hizo lo que el alma le pedía.
Pero yo creo, solo una cosa, yo creo que no le discutió, ¿eh? Yo creo que levanta los años.
Que da igual, que lo que ve todo el mundo, que lo que piensa se es que este tío me está levantando los brazos, David.
Sí.
Eso es lo que piensa, que es lo que ve todo el mundo.
Sí.
Si da igual que no le discuta,
bueno,
lo que
sucede
es que levanta los brazos,
que haga lo mismo
te callas hacia abajo, asientes y a otra cosa.
Bueno.
Apreciará, ¿eh? Con todos.
Oye, que cierro con la quiniela. Venga, vamos rápido. Betis Real Madrid. Petón.
Una X,
David.
También una X.
Vale. Sí. Villarreal Barça. Partidazo.
Sí. Los tres puntitos que se va a dejar el Barça.
Un 1, ¿de pongo?
Después de la cagada en Mendizorroza.
Vale, un 1. Vale, un 1. David.
No se lo cree ni Petón. Un 1. En la cerámica. Un 2 clarísimo.
Un 2, vale. Sevilla-Granada, lo pongo también. Lo pongo ahí.
Sí, claro.
Sí.
Es necesario. El Granada, la sorpresa la va a dar la semana siguiente. Pero, vamos a poner ahí un 1.
Un 1, vale. Que el jueves juega contra el Barça. Vale, David.
Para mí, aunque creo que no puede ganar la Liga el Sevilla, porque debería no fallar y que fallaran 3 a la vez, están por delante, para mí un 1.
Un 1, vale. Y cerramos con el Athletic Club Atlético de Madrid. Bonito partido también.
En el campo que mejor se le da al Atlético de Madrid desde que se inauguró, el proyecto que derrotó al Athletic Club en San Mamés. Va a ser un 2.
Un 2, vale, David.
Un 2. El Atleti perderá la Liga en el Camp Nou, Petón.
Bueno.
¡Ay, chavalín! Que tenías el público prieto ayer después
del puente. Aquí la Mix, buen cap de semana, Petón, David.
Venga,
una abrazada.
Seguimos, seguida més.
Y una rosa.
Sumant punts, camí del doblet. Acompanyem el Barça amb el millor equip de la ràdio esportiva.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de la Ceràmica, Villarreal, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, David Albelda.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Cita futbolística destacada també del cap de setmana. Diumenge a les 3 de la tarda, semifinals d'anada de la Champions femenina PSG-Barça. Tenim la portera del Barça, Sandra Paños. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos ante una de las grandes citas de la temporada, sin duda, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Tenemos muchas ganas y sabemos que será una eliminatoria muy importante.
Oye, ellas se acaban de cargar al Olympique de Lyon, el dominador de la competición en las últimas temporadas, y bueno, eso habla perfectamente del potencial que tienen, ¿no?
Sí, están haciendo una gran temporada y luego también, evidentemente, vienen con mucho ánimo, ya que, pues eso, lo que tú has dicho, ¿no? Que han conseguido eliminar al gran campeón, ¿no?
Hay un par de precedentes, os habéis enfrentado ya en un par de eliminatorias que se han llevado ellas. ¿Tenéis la sensación por eso ahora, Sandra, de que estáis más cerca?
Bueno, evidentemente estamos mejor que las veces que nos han conseguido eliminar. Tenemos mucha más experiencia, estamos en mejor momento, pero también ellas creo que tienen un gran momento y tienen grandes jugadoras. Entonces yo creo que será un partido bastante disputado.
¿Ellas más físico, vosotras más calidad? ¿Van por ahí los tiros?
Sí, podría definirse un poco así. Pero a pesar de tener mucho físico, también tienen a grandes jugadoras.
Oye, Sandra, ¿con qué marcador podríamos venir al partido de vuelta del Johan Cruyff con ciertas garantías? ¿Qué marcador sería bueno obtener en el partido de ida en París?
Bueno, yo creo que solo pensamos en la victoria hasta el momento y si no, pues evidentemente pues marcar los máximos goles posibles fuera.
Muy bien, Sandra. Oye, dicen que la capitana de ellas, Irene Paredes, viene al Barça. ¿Sabéis algo o qué?
No, la verdad que no. Es una noticia que ha salido, pero nosotras estamos a lo que estamos. Hasta entonces no se ha dicho nada, entonces tampoco sabemos si es verdad, si no es verdad. Entonces, nosotras estamos tranquilas, estamos pensando en el partido, creo que esa noticia viene en un momento que a lo mejor no toca, pero bueno, creo que, o sea, porque tampoco se sabe si es verdad o mentira, ¿no? Entonces, creo que nos tenemos que centrar más que en quién puede venir la temporada que viene, sino en el partido.
Perfecto, Sandra. A ver si venimos con un buen resultado y lo podemos rematar en el Johan Cruyff, que ya sabéis que, nada, volaron las entradas para el partido de vuelta, ¿eh?
Sí, ojalá sea así, ojalá vaya todo bien allí este domingo y ojalá podamos celebrarlo en casa con nuestra gente.
Sandra Paño, es un placer, gracias y suerte el domingo.
Venga, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I el míster què diu?
El míster reivindica que aquest Barça és molt diferent al que va caure eliminat dues vegades contra el PSG ara fa 4 i 5 anys. Diu Lluís Cortés que arriben en el millor moment de la temporada i que davant un rival molt físic com el PSG, més que mai el Barça ha de ser fidel al seu estil. Recordem que el PSG ha eliminat el totpoderós Olympique i que és líder invicte de la Lliga Francesa, però Lluís Cortés s'ha mostrat així d'ambiciós.
Aquest equip té molt clar què és el que vol i ara se'ns planta davant una gran oportunitat per posar-nos també a una final, a la que seria la nostra segona final en la història del club, i amb aquesta ambició i amb aquesta il·lusió hem d'afrontar aquest partit, evidentment amb prudència, perquè és un gran rival, però amb aquesta ambició i amb aquesta també confiança dels punts forts que tenim nosaltres, agafar-nos aquests punts forts i confiant en que tenim un gran equip i que podem competir contra qualsevol.
En busca d'aquesta segona final a la història, Cortés no creu que els àrbitres xiulin condicionats per tota la polèmica d'aquesta setmana amb la Superliga. El Barça arriba amb les baixes de Patrick Guijarro i Andrea Falcón. El partit es disputarà a l'estadi Georges Lefebvre diumenge a les 3 de la tarda, sense públic. La tornada sí que tindrà públic 1.000 persones al Johan Cruyff el 2 de maig.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Doncs lligant al futbol femení i la diada de Sant Jordi, volem saludar ara la companya de Movistar Futbol, la Danae Boronat, autora del llibre No las llames chicas, llámalas futbolistas. Hola, Danae.
Què tal? Bona tarda.
I bona diada, eh?
Moltes gràcies, igualment.
Escolta, Sant Jordi és una diada molt especial per tots, però si tens un llibre entre mans, imagino que encara molt més, no?
Sí, aquesta és la més especial per mi. No m'havia passat mai allò de passar a l'altre costat, no? Sempre havia viscut com a lectora i ara fer-ho com a escriptora puntual, eh? És a dir, jo, perquè jo ni molt menys em sento escriptora, respecto molt els escriptors, però sí que tinc el meu llibre i em fa molta il·lusió. La veritat, una mica tenir el feedback de la gent, no? Trobar-me amb ells i bé, parlar, em fa il·lusió, sí, sí.
Clar que sí. Escolta, parla'ns una mica del llibre que neix amb un propòsit i s'acaba convertint en una altra cosa, no, Danae?
Sí, senyor. Sí, el llibre tenia la idea i continua sent un llibre que pretén visibilitzar una realitat que crec que molta gent desconeixia, no? Fins i tot la gent que segueix el futbol habitualment, crec que no coneixíem el dia a dia de les futbolistes que actualment són referents, tot el que han hagut de passar a la seva vida, tot el que han hagut de superar per poder dedicar-se al futbol, no? I crec que això jo me n'adono una mica del Mundial de 2019, a l'estiu me n'adono que coneixem molt poc la història que hi ha al darrere d'aquestes futbolistes que són extraordinàries i que han arribat als vuitens de final d'un Mundial i planten cara als Estats Units, no? Mm. Aquesta és la idea del llibre i resulta que et poses a parlar amb elles i el que tu pensaves que hauria sigut, doncs, complicat, no?, una carrera complicada, vivint en una societat com la que vivim, on encara a molts els estranya que les dones, o rebutgen que les dones juguin al futbol, doncs resulta que et trobes amb situacions molt greus, no?, com les que vam viure durant gairebé 3 dècades a la selecció espanyola amb el seleccionador que les humiliava, que les vexava i que tenia un modus operandi totalment inacceptable, no? Llavors, clar, al final el llibre doncs, és un llibre que ja volia ser de denúncia, però encara més, no?, d'una situació que s'ha produït fins fa 2 dies al futbol espanyol.
Mm. Ignacio Quereda, no?, és el personatge que adquireix protagonisme aquí, no, Danae?
Sí. Crec que és important doncs, denunciar que tothom va mirar cap a un altre costat. Al final, Joan, el tema és que hi havia connivència amb un personatge que ni creia en el futbol femení ni creia en les jugadores i tot el contrari d'intentar doncs, reforçar-les, fer-les créixer, no?, i fer-les progressar, doncs ans al contrari el que feia era tenir-les doncs, atemorides, amb molt poca autoestima, realment no sentien que estiguessin en el millor equip possible d'Espanya, com és la selecció absoluta, no?
Sí.
I crec que és molt necessari denunciar-ho per si encara hi ha situacions semblants, perquè crec que encara no podem cantar victòria, de pensar que ja tothom al futbol femení és respectuós i actua de manera professional i adequada, no? Per desgràcia he rebut trucades que m'han dit és que de quereres n'hi ha molts. i dius, ostres, doncs si encara hi ha dones, futbolistes, esportistes d'aquest país que pateixen situacions igual, que s'atreveixin a denunciar-ho, perquè això ja no és acceptable. No ho ha estat mai, però ja la societat espanyola crec que no tolera certes actituds, doncs això, en cap sentit de la vida, no? I encara doncs, menys i tampoc en l'esport.
Sí, sí, estem fent camí, jo crec, d'anar, però ens queda a tots encara molt per aprendre i molt de camp sí. Per córrer, no?
A tots, ens hi hem d'incloure tots, periodistes, aficionats, evidentment els dirigents del futbol. Crec que hi ha moltíssima feina, d'aquí una mica el títol del llibre, no? El No les llames xiques és una mica una crida a tractar-les amb respecte, a presentar-les al mateix nivell que ho fem quan parlem dels futbolistes, no? Dels homes de Koeman i els homes de Zidane. Doncs elles són dones fetes i dretes, són futbolistes que ja, per sort, s'hi poden dedicar professionalment, però que continuen encara necessitant que la gent les respecti. Una mica la frase de l'Àlex, de l'Àlexia Putellas, no? Que traiem a la portada del llibre, en la faixa, que diu això, que la seva valentia i el seu esforç les han portat fins a aquest punt on som, que és un punt optimista, és un punt de dir, ostres, el futbol femení està avançant, però ara necessitem molt més recolzament i molt més respecte perquè això sigui imparable, no? Perquè això pugui aconseguir, la roda pugui seguir rodant i cada vegada més ràpid, no? I realment puguem acabar amb aquesta discriminació. Acabar serà molt difícil, però que s'escurci una mica la distància que hi ha sideral entre el com es tracta el futbol masculí i com es tracta el futbol femení per part dels clubs, per part de les federacions, per part dels aficionats, per part dels mitjans, per part de tots.
Perfecte, Danae. Signes llibres aquesta tarda, no?
Sí, senyor, aquesta tarda de 5 a 8 de la tarda seré a Passeig de Gràcia, a Tiffany's, a la joieria, a dins, la gent que no s'esperi que em trobarà a la porta. Serem a dins. Per allò, per poder controlar que es fa ben fet, un protocol Covid, mesures adequades perquè entri tothom d'un en un o de dos en dos, així que allí serem. Gràcies, Joan.
Gràcies a tu, Danae, a gaudir de la jornada. Que vagi molt bé.
Merci.
Busquem ara l'actualitat dels equips catalans de segona. Comencem amb l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Bajori, bona tarda.
Que rep demà les Palmes.
A un quart de set de la tarda, amb un Pepe Mel que diu que demà, si cometen un error, perdran el partit. Tant de bo. Si així, l'Espanyol doncs, guanyi 3 puntets decisius de cara a pujar de categoria. Amb la tornada de David López a l'11 titular, penso que serà baixa per lesió Calero i també Puado. Em fa la sensació de que Puado no està molt bé físicament i que demà serà titular, mereixent-ho de més molt, el jove Nicolás Melamed. Avui, sala de premsa, Vicente Moreno, de la Dani Jarque. Jo li preguntava que si demà al minut 25 hi ha un penal a favor de l'Espanyol, qui el tira?
Pues no ho sé. Nosaltres habitualment posem un llistat en l'ordre que se tiren els penals, però evidentment és un llistat que sempre és flexible, que és obert i que depèn de moltes circumstàncies. El que el tire, que evidentment ho tenim això parlat i estipulat, segur que el tirarà amb màxima confiança i en l'apoyo de tots, sense cap dubte.
Mira, ho tenia fàcil per dir RDT, però no.
No ho ha dit, no.
No ho ha dit, no. Però no sé.
Deu ser el primer de la llista, m'imagino.
Sí, no sé. Sí, amb en Barba, amb Darder, amb Puado, bé, saps? Bueno, en fi, que ja és evident que Vicente Moreno percep que a l'entorn està eufòric, la gent, la premsa, per què no dir-ho, de cara a aquest final de temporada. Ara, ell, eufòries poques.
Hombre, no és que me fa gràcia ni no me deixa de fer. Evidentment que la gent estiga contenta a aquestes altures és bona senyal. Vol dir que anem en una bona línia i que estem fent les coses bé. Però d'ahir a que estiga aconseguit ja, pues jo crec que va un tros prou llarg i evidentment de portes cap a fora faltaria més que la gent pues, pugui estar feliç i pugui pues, il·lusionar-se, però nosaltres tenim que estar en els peus a terra, necessitem guanyar el partit de demà. Així que, vamos, de portes cap a fora perfecte, però de portes cap a dins no podem equivocar-se ningú.
Demà cap a la 12:01 de jornada sense perdre l'Espanyol.
Molt bé, Quique. Ens volia recomanar un llibre, no, o què?
Sí, home, ja que estem amb la Danae, et recomano Canito, el gesto Canito. De un rebelde, escrit per Jesús Beltrán, que és un bon amic, el Canito ja saps, aquell futbolista geni figura que va acabar doncs, molt malament els seus dies, però que en el seu dia va fer aquest gesto d'un rebelde, que pels que no ho sapigueu, escolteu el Jesús Beltrán.
Canito, el gesto de un rebelde, es un relato de la vida deportiva de Canito entre julio del 76 y septiembre de 2021. Es una investigación sobre las razones de la entrada de Canito en la mitología perica, pero tiene forma de narración, y espero que entretenida. El título se refiere al día que, jugando de azulgrana, celebró un gol del Español en el Camp Nou, el hecho por el que es más recordado. Esa no es más que una de las mil historias de un gran futbolista, de una persona generosa y de un dandy extravagante de l'Extraradio.
A les 5 es presenta a l'Eixample Teatre amb entrades exaurides, amb la presència de Rufete i d'un munt de pericos.
Gràcies, Sigui, que vagi molt bé.
Abraçada i forta.
Mira, posats a recomanar, jo recomano, com l'estic llegint i m'ho estic passant bomba, el Hombres de Papel del company del diari AS, Santi Jiménez. Està molt bé, divertidíssim. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
L'actualitat del Girona, que visita l'Oviedo diumenge.
Sí, a les 2 de la tarda. Ahir ja explicàvem que, per motius del viatge i també per l'hora del partit, ha avançat Francisco Rodríguez la roda de premsa a la jornada d'avui divendres, i d'inici dubtes i sobretot moltes absències, perquè Santi Bueno, Gumbau i Adai estan sancionats, Pablo Moreno, Samu Saiz i Bernardo són baixa per lesió, Franquesa i Valeri són dubte perquè són els dos jugadors que ja han superat, bona notícia, la Covid-19, però no sabem en quin estat es troben, i hi ha, a més, algun jugador que no ha revelat Francisco que arrossega problemes. És a dir, que podríem fer un 11 entre dubtosos i absents de cara a aquest partit. Clar, a 4 punts de la promoció per pujar, a veure si pot ficar el cap al Girona, fa números, mira la resta d'enfrontaments de rivals directes al Girona, sí o no, respon Francisco.
Sacar lo mejor de cada uno, como vengo diciendo, independientemente de pensar cuántos puntos nos hacen falta, porque sería equivocarnos. Lo realmente importante es el partido del Oviedo, sacar 3 puntos a partido, y sí es verdad que podríamos decir qué más nos hace falta. Pero ahora mismo nos hace falta 3 puntos en Oviedo y nada más que esto.
L'Oviedo és un equip de la zona mitjana de la classificació. Va perdre a la primera volta a Montilivi per la mínima, però va tenir oportunitats. A veure com se li dona aquest desplaçament al Girona. Recordo, diumenge, 2 de la tarda, Oviedo-Girona.
El Sabadell no jugarà el seu partit fins dilluns contra el Mallorca. 3:52, fins aquí al futbol.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Sí,
sí. Y yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sephora. Mamá, eres mi mundo. Celebra el Día de la Madre junto a Sephora y disfruta de un 15% de descuento en maquillaje y tratamiento por compras superiores a 30 euros y un 10% de descuento en perfumes. Además, llévate una exclusiva bolsa de regalo. ¿A qué esperas? Dile lo mucho que la quieres solo en Sephora.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Bàsquet, Albert, el sí. Barça no pot fallar avui al Palau davant del Zenit,
No, està obligat a guanyar el Barça per empatar aquesta eliminatòria de quarts de final de l'Eurolliga després d'aquesta patacada, la derrota 74-76 del dimecres,
i llavors, en cas de guanyar, intentar o bé recuperar el factor pista i portar l'eliminatòria al cinquè partit al Palau, o bé sentenciar, si és que guanyés a banda del d'avui, els dos de Rússia, sentenciar l'accés a la final a 4. Les últimes hores, vaja, han estat de treball de recuperació mental i també recuperació física del conjunt blaugrana, sobretot per controlar la creació del Zenit, és a dir, de l'ex, de Kevin Pangos, ex del Barça. Hi ha una baixa, Gudaitis, per lesió, lesionat el primer partit al conjunt rus. Sentim el discurs de Saruna Jasikevicius.
Tenemos que salir diferente y mantenerle. Yo creo que playoff hay que jugar 40 minutos. Tenemos que entender que esto es una serie de playoff, que delante es un equipo muy bueno y que tenemos que saber sufrir. Y yo creo que hay que prepararse para esto.
El d'avui és un partit importantíssim, un gran partit, 9 de la nit, mateix escenari, Palau Blaugrana, mateixos protagonistes, Barcelona Zenit.
Recordo que el Real Madrid ahir va perdre el segon partit de la seva sèrie també a Istanbul davant de l'Efes per 91-68. I ràpidament, Albert, 9 punts, no li ha de remuntar a l'Uni demà al València si vol estar a la final de la Lliga Femenina?
Són semifinals a doble partit, toca remuntada, 64-73, aquí sí, l'Espar Uni Girona està contra les cordes, demà dissabte, 8:45 a la Fonteta, aquest València-Espar Uni Girona per ser a la final, és complicat, no és impossible, veurem què fan les del Fred Julbe.
Albert, gràcies.
Una abraçada, que vagi bé.
I tancarem des de les instal·lacions del Reial Club de Tenis Barcelona, Juan, vivint avui la jornada dels quarts de final del Godó.
Sí, confirmada la clasificación del italiano Jannik Sinner para semifinales. Está buscando rival que va a salir del partido que está enfrentando en la pista central a Félix Auger-Aliassime contra Stefanos Tsitsipas, y que va a ser el griego que ha ganado 3-6 el primer set y que está ahora mismo 3-5 con 40-0. Por tanto, tres bolas de partido para meterse en semifinales. Después, sobre las 4 y cuarto aproximadamente, Rafa Nadal se va a enfrentar al británico Cameron Norrie, número 58 del mundo, 25 años. Se han visto solo una vez y fue en el Open de Australia de este año, cuando Rafa Nadal le destrozó por 3-0. Eso sí, un Rafa Nadal que está sufriendo para ganar a sus rivales, reconoce que va a tener que sudar de lo lindo para eliminar al tenista británico.
Es un juego completo, ¿no? Es un jugador que gana muchos partidos, ¿no? Es muy ganador, es un jugador que tiene una gran credibilidad en sí mismo. No me va a regalar nada, ¿no? Si quiero ganar, tendré que jugar a un nivel alto. Soy consciente de ello y espero estar listo para hacerlo, ¿no? Va a ser un partido que me va a exigir otra vez. Cada partido la tomo como una oportunidad, ¿no? Y mañana es otra oportunidad de competir.
Bueno, pues el griego Tsitsipas, a base de golpes, acaba de anotar un ace y ha eliminado definitivamente a Félix Auger-Aliassime por un doble 6-3. El número 5, el griego, que pasa a semifinales para enfrentarse a Sinner. Y después de este encuentro del Rafa Nadal, se cerrará la jornada de cuartos de final y el jugador que salga del ganador del partido, Pablo Carreño contra Diego Schwartzman, será quien se enfrente mañana en semifinales a Rafa Nadal.
Gracias, Juan.
En caso de que clasifique contra Norri, claro.
Que vaya bien. Tram final d'Esports Cope, vostè remata, Gil.
Doncs mira, parlant de tenis, la Federació Francesa deixa a Benoit Paire sense Jocs Olímpics pel seu comportament excèntric dins i fora de les pistes. Euro 2021, Bilbao i Dublín cauen com a seus. Entra Sevilla, ja és oficial, les entrades comprades per Bilbao no tenen cap validesa. Aganzo pren possessió del seu càrrec com a president de l'AFE, per cert, a la seva junta directiva, i entra José Antonio Camacho, i és José Antonio Camacho, i s'ha obert la porta a que el circuit de Jerez aculli més grans premis d'Espanya més enllà del 2025. Jo, Ballori, és que no trobo el llibre que busco.
No?
No. El bar, ¿por qué aquí sí y allí no? És que no el trobo enlloc.
Autor... Pedro Martín.
Por ejemplo, sí.
Por ejemplo.
¿Crees que ha fet el pròleg? Sí.
Gil, gràcies. Lo mejor en lo personal, pel cap de setmana.
Y lo peor en lo deportivo. Bona diada, companys.
Igualment, que vagi molt bé. Marxem actualitzant les enquestes en clau Barça. La pregunta és si es va accedir Ronald Koeman substituint a Mingueza. Creieu que sí, el 61%, que no, el 39%. I en clau espanyol, si demà hi ha un penal en el partit contra les Palmes, qui l'ha de llançar? RDT guanya per golejada 76%, en Barba 15%, Darder 3%, Puado 6% dels vots. Més esports, cap a les 7:10 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot, que acabeu de passar una molt bona diada. Cuideu-vos moltíssim, bon cap de setmana.
We'll be right back.